A Newcastle o era titular aquell dia?
No, però...
També. Mira, ara, ja n'hem trobat uns quants. Jo crec que el de Vallecas...
Sí.
Aquell no també és
suplent. Jo diria que acabava de sortir.
Sí, ho dius bé, Dani. Ho dius bé.
Dani Olbo és el microones de l'equip.
No, però el de Vallecas jo l'exclouria perquè ell acabava d'arribar i aquell dia no se sentia vestit de suplent, sinó que se sentia titular que acabes d'arribar i tens 45 minuts i demostres que ets titular. Però és veritat que el de Newcastle i Cornellà al Prat, tot i que Cornellà al Prat el que li recordem és el golarro que fa, no? Perquè aquí recordeu que comença la mitja punta i Flick acaba posant Fermín per dintre i envia Dani Olmo per fora, per acabar la jugada. El que passa és que l'acaba molt bé. No sé, també potser va guanyar confiança l'altre dia i ara està en un bon moment per jugar mitja hora, per jugar mitja hora a màxima electricitat.
Dani Olmo cada cop m'agrada més quan no es juga del que se suposa que hauria de jugar. És a dir, quan juga de mitja punta em deixa fred, el dia que juga d'interior trobo que ho fa prou bé, l'altre dia crec que de Fals Nou
ho va fer molt bé.
Estem esperant el moment.
A mi de Fals Nou m'agradaria veure el més sovint.
A mi també.
Perquè amb el Betis ho va fer molt bé la temporada passada, avui també.
Jo crec que en això hi ha bastanta unanimitat, però com sabeu fem la Loto Hansi i no la Loto Anaís o la Loto Costa. Sí. I llavors...
Però, mira, amb el Torquemada, ara fa unes setmanes, després d'una d'aquestes, que era la golejadora de Lewandowski i Ferran, que últimament són moltes, vam proposar si havia arribat el moment del Fals Nou.
L'últim capítol del Torquemada va anar d'això.
Abans de les seleccions, no?
Exacte, i quan ja ho havíem donat per perdut, Flick ens ha fet cas.
Flick va ser es descarrega setmanalment el Torquemada.
Exacte.
Va ser perquè, fixa't, va guanyar jugadors i va guanyar un recurs. Està, o sigui, clar. Comença la recta final.
Dona'm a Lewandowski, per això. Encara que estigui coix, a punt de retirar-se i tal.
Però 20 minuts de Lewandowski, igual sí que fan el paper de revulsiu, 20 minuts i mitja hora de Lewandowski?
Tampoc. Jo, ara em trauré 28 casos. Tampoc em sembla el revulsiu per antonomàcia. Tot i que l'altre dia va entrar i va marcar, efectivament.
Però el gol és de Cancelo, quasi.
Bé, el cop d'espatlla de Lewandowski s'ha de fer. Va, que és tardíssim. Ricard, n'anem parlant. Gràcies, una abraçada.
A vosaltres, adéu.
Són les 8 tocades, de seguida ens actualitzem. Abans, Ruth, el Johan Cruyff, no només és que haguem arribat al descans, sinó que ja som a punt de començar la segona part.
Sí, això mateix, no trigaran a sortir les jugadores. Continua l'1-0 al marcador, gol de Salma al 19 de penal. Recordem que és una jugada que representa el VAR, que ha decidit que era penal, aquest gol de Salma. I l'Ona Badalona, que com sempre els últims partits està incomodant molt el Barça, amb una defensa molt intensa que fa que les jugadores del Barça no estiguin fines, i de moment aquest 1-0 d'un penal, a més revisat pel VAR, quan és a punt de començar la segona part. I perdona, Jordi, que abans no m'hi entès bé amb la Sònia, les revisions són dues. Tu tries quan les demanes, no són una per part, sinó dues en tot el partit per cada banqueta, i si quan demanes revisió encertes en la teva decisió, la recuperes, sí.
Per tant, al Barça li en queden dues, al Badalona li en queda una.
Correcte. Li en queda una, això mateix.
Molt bé. Gràcies a Déu, perquè si no acabarem demà...
Això passa, amb el Bar Low Cost no saps quan acabes.
I amb el que no és Low Cost també. 1-0 guanya el Barça al descans, de seguida la segona part. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Avui amb 4 minuts de retard sobre l'horari previst. Avui no hi ha Catalunya nit perquè hi ha tot gira del Girona Villarreal que de seguida hi anem, però igualment és un dia amb prou moviment per saber què està passant a aquesta hora. Ho sabrem amb l'Oriol Pujador. Hola, Oriol, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Què està passant ara mateix?
Mira, anem a començar per les carreteres, però t'ho canvio d'última hora perquè s'acaba de confirmar que l'Artemis 2, aquesta missió que fa 4 dies que va sortir de la costa de Florida i que va cap a la Lluna, doncs ja ha superat el rècord de l'Apolo 13, ja és la missió tripulada que ha arribat més lluny de la Terra, ha superat els 400.000 quilòmetres que registrava fins ara aquesta missió de l'Apolo 13. A partir d'ara el que farà és orbitar la Lluna, agafar tota aquesta informació clau en aquesta missió, No sé si sou molt fans o no d'aquesta missió de l'Artemis.
Encara que no ho siguis, és impossible no estar al cas de què fan els amics de l'Artemis 2.
Estem d'acord. Doncs mira, et faré una mica de planning del que passarà a partir d'ara. Cap a 8:45 començarà el període d'observació, sempre a hora catalana. A la 1 serà, amb hora catalana, el moment de màxima aproximació de la càpsula a la Lluna. Hi haurà 40 minuts que es perd absolutament la connexió, el control amb aquesta nau. Els astronautes queden allà dins i fotografien i fan doncs tota la feina que han de fer en aquest cantó fosc de la Lluna. I passada la 1 de la matinada ja començaran a orbitar per tornar cap a la Terra d'aquí a 4 dies.
Doncs n'estarem molt pendents, com cada dia, vaja.
Aquest és el plan. Triguen més que Rafinha en tornar a tornar a casa.
Ara, això sí, només arribar a la ciutat esportiva, a fer la ressonància.
Parlant de tornar, ja l'operació tornada en marxa. Estem esperant les dades a partir de les 8. De moment encara no les ha comunicat el Servei Català de Trànsit, però vaja, havia tornat pràcticament tothom, perquè a les 6, a l'última actualització, el 83% dels vehicles, dels 600.000 que van sortir, gairebé 600.000 que van sortir entre dijous i divendres, ja havien tornat. No hi ha hagut grans problemes, ha estat força esglaonada. La P7 és la via que ha concentrat més problemes al llarg d'aquesta tarda. Hi ha hagut un accident destacat aquesta tarda a la Nacional 2, un xoc frontal entre dos vehicles que ha deixat 7 persones ferides, una de gravetat, però de moment, en el balanç dels últims 10 dies, no hi ha cap víctima. I deixa'm acabar amb un apuntament directe, perquè està parlant Donald Trump des de la Casa Blanca. Compareixença que estava programada, i és bàsicament per explicar aquesta doble operació militar que s'ha fet durant el cap de setmana per rescatar els dos pilots d'avió que van caure abatuts per l'exèrcit d'Iran. En els últims dies ha qualificat aquesta operació d'històrica, ha donat els detalls que es podia, però de passada ha dit que els Estats Units pot fer-se amb el control de l'Iran en només una nit i que aquesta nit podria ser demà a la nit, en referència a l'ultimàtum que els ha donat per reobrir aquest estret d'Hormuz. De moment el que sabíem en la prèvia era que Iran havia proposat posar fi a la guerra de manera definitiva, rebutjant una oferta que havia fet als Estats Units en aquestes converses que hi ha amb Pakistan, que és el mediador. Vaja, en principi el conflicte que continua com estava encallat, Donald Trump parlant en directe del conflicte com a tal. Ja et dic que de moment no havia dit res, el tenia ara mateix parlant, o sigui que pot ser que en el torn de preguntes hagi dit alguna cosa.
Doncs carreteres, Artemis 2 i Donald Trump són el menú informatiu d'aquest dilluns de Pasqua. Oriol, gràcies.
Que vagi bé, bona tarda.
Pop-up vespre amb Sònia Gelmà.
M'ha semblat que et falta informació sobre l'Artemis 2, si vols qualsevol cosa. L'última pel·lícula que van veure els astronautes abans de marxar va ser Projecte Salvació, aquesta pel·lícula del Ryan Gosling. Molt bona, per cert, la vaig anar a veure ahir.
Millor que Apolo 13, sí, sí.
Sí.
M'he pensat que ja era mala sort que el moment d'observació, que és el que a mi m'interessa en realitat, coincideixi amb el partit del Girona.
El pitjor moment és els 40 minuts.
Home, 40 minuts que perds la connexió ja.
Això és terrible. Sí. No. D'Apolo 13 hi ha un moment dramàtic que estan entrant a l'atmosfera.
Com fa el soroll?
Que en teoria han de recuperar el senyal al cap de 2 minuts i en passen 8, 10 i es veuen les famílies allà contenent la respiració. Terrible.
Et va agradar molt aquesta pel·lícula?
No, m'agrada molt.
Projecte Salvació t'agrada també?
Totes les pel·lícules de Tom Hanks m'agraden.
Sí?
Així com a titular, us ho deixo dir.
Bé.
Què, no esteu d'acord?
Jo, però, escolta'm. Vinga, va.
Quan ens donin el programa de cinema...
Avui es tracta... Recordeu que avui estem entretenint la gent que va en carretera i s'ha de parlar una mica de tot.
Sí, sí. Si Rafinha, pel que sigui, està atrapat a l'A2, tranquil, arribaràs a casa i sobretot no t'oblidis de passar per la ciutat esportiva.
Per aquells que esteu atrapats, a mi Projecte Salvació em va agradar molt. Sí, sí, sí.
L'Agnès ens la va recomanar moltíssim. Va dir que era molt bona pel·lícula. És que Ryan Gosling també fa bones pel·lícules, com Tom Hanks.
Bé, doncs fins aquí la secció Finestra Indiscreta d'avui.
Tinc unes ganes de treure tot de pel·lícules dolentes de Tom Hanks i de Ryan Gosling, però...
Tom Hanks, és que fins i tot a Vic es deia, sí. Feia bé.
Un, dos, tres, Splash.
Com diu la meva mare, Tom Hanks treballa bé.
Treballa bé.
Bé, avui el Què tot costa, especial Dia de la Mona, que estem fent amb els nostres col·laboradors habituals titulars, el Marcos López, l'Anaïs Martí i el Dani Sanabra, que no han fallat a la cita perquè som a dos dies d'aquest Barça-Atlètic de Madrid de Champions. Ho hem estat comentant durant aquesta primera hora, on també trobareu un ampli debat sobre l'estada de Rafinha al Brasil i les explicacions del Torquemada respecte al tipus d'eliminatòria que s'imagina en aquest Barça-Atlètic de Madrid després del que vam veure aquest dissabte passat.
Ara, m'ha fet pensar que amb l'Arnau estem llegint totes les aventures de Babar, l'elefant, i, sí, i falta un capítol a Brasil visitant Rafinha en els seus dies de vacances. D'aquí a 50 minuts a Montilivi, Girona-Vilareal, el partit que tanca aquesta trentena jornada a primera divisió. Hola, Eduard Solà. Hola, Xavi Soler, bona tarda.
Hola.
Hola.
Mira, mira quina energia, el Solà. Com es nota que ha estat tota la setmana de vacances?
Què dius? Sí, ahir vaig fer sí, la roda de premsa prèvia.
Això mateix, sí, sí. Venia d'una larga vacació. Edu, avui guanyar no són els 42, encara faltarien, però és gairebé permanència.
Sí, i tot i que és un mes d'abril molt dur, perquè avui a Villarreal, divendres al Camp del Madrid, després ve el Betis, després al Camp de València, és a dir, un mes d'abril molt i molt complicat per un Girona que comença el partit d'avui amb més 5 sobre la zona de descens, amb aquests 34 punts. Ja va dia i mig el que és veritat que han d'arribar als 42, però que amb 37 a falta de 8 jornades perquè s'acabés la temporada, doncs seria una molt bona xifra. El que passa és que el rival és el tercer classificat, que és el Villarreal, però jo també diria que avui s'hi juga molt més el Girona que no pas el Villarreal, que el seu objectiu és aconseguir plaça per Champions, i això sembla que ja la té pràcticament segura.
Ara et faig una altra pregunta. Abans, Ruth, marca el segon al Barça, Johan Cruyff.
Marca el segon al Barça, el marca Marta, després d'una falta lateral que ha picat Quique, cert embolic amb xut i refús de la portera, i el refús ha aprofitat Marta per fer el segon gol del Barça. Som ja al minut 50 d'aquest partit, Barça 2, Ona Badalona 0.
Doncs el Barça, que avui encara no serà campió, però que també guanyarà aquest partit de Lliga, en aquest cas contra el Badalona, tot i que falten 40 minuts més, més l'afegit.
Marta Torrejón ara ja té aparicions residuals a l'equip, però l'olfacte golejador no el perd.
El percentatge minuts-gols, jo crec que deu competir amb el Deva Payot.
S'ha reprès el joc, Ruth?
Sí, s'ha reprès el joc. Va aconseguir el primer Marta fa pocs dies, que era l'única que quedava per marcar del Barça, i ara que ja ha obert la llauna, ara ja veurem com en fa més.
Exacte. No parar. La preferida de Pere Escobar, que continua... Vaja, ha durat més la Marta Torrejón que el Pere Escobar, a qui envia una abraçada si ens està escoltant també des de la carretera. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
A l'Eduard Solà li havia fet la primera pregunta. La resposta és que el Girona, sí, avui pràcticament garantiria la permanència. I sí, si juga més que el Villarreal. I déu-n'hi-do, Ruth, quin golaç acaba de fer Sidney, eh?
Sidney, eh? Sí, sí, sí. El gol de Sidney, no l'he acabat de veure bé aquest gol de Sidney, però vaja, un xut exterior.
Des de casa
sí,
seva.
Des de casa sí. Seva. Sí. Molt bé, molt bé.
Un xut exterior de Sidney, el tercer del Barça, tot just quan acabava de marcar Marta aquest gol, una jugada al mig del camp que recuperava Aixa, i Sidney que conduïa, i quan ha pogut l'engaltada amb la dreta per fer el tercer del Barça, minut 53, Barça 3, Ona Badalona 0.
Sidney condueix, retalla i treu una gardela reajustada al pal que fa... Bé, la portera
sí,
està a punt
tocar,
de tocar-la, però bé, fins i tot diria que la toca, però un gol, és un molt bon gol de Sidney, que si no ho estava ja sentencia aquest Barça 3, Badalona 0. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
A veure si aconsegueixo fer-li totes les preguntes.
Tu mateix tinc temps,
sí,
tinc temps.
Tu,
molt bé, Solà, molt bé.
Sí, però jo
molt bé, Solà.
No. Edu, la
qui
segona.
Juga, qui juga?
Espera't un moment, que aquesta és pel Xavi. Per l'Edu, la segona és que ahir Mitchell va venir a fer un cant d'amor al Girona enmig del rumor sobre que podria anar a un altre equip, eh?
Sí, el que passa és que aquesta és la pregunta, no? Què farà l'any que ve Mitchell? És la pregunta del milió, que jo ara mateix no m'atreveixo a contestar, per tema de dir segur, no? On serà la pròxima temporada. El tema és que acaba contracte, que ell continua dient que està molt content aquí a Girona, que ja ho vau sentir, que està enamorat de Girona, i el tema és que si li arriba una oferta, que de fet li estan arribant, perquè és un entrenador que encara continua tenint molt de cartell, que acaba contracte i per tant rebrà ofertes d'equips de categoria superior, entre altres l'està pressionant molt el Villarreal perquè sigui el substitut de Marcelino, un Marcelino que tampoc ha renovat, i el tema és aquest, no? Aviam què és el que acaba passant enmig de la temporada que ve. El que passa que s'ha instal·lat una situació entre l'afició que sembla que sigui un canvi de cicle ja gairebé segur, i això jo no ho tinc tan clar.
Què vols dir? Que l'afició del Girona prefereix que marxi Mitchell?
No, que prefereixi, però sí que...
Ho assumeix?
Sí, assumeix que no. Mitchell podria marxar.
Bé, escolta, pel que li hem sentit dir a ell fins ara, no...
No és així.
No és així, però...
Oh, és que ahir fins i tot vaig rebre WhatsApp de gent, home, ha fet un comiat. Jo dic, no, home, no, què posa? No, almenys jo no ho vaig pas entendre així.
I
abans ho parlava amb en Xevi i, vaja, i pel que podem saber, ell encara continua pensant que es pot quedar aquí a Girona almenys algun temps més. El que passa que, esclar, ha de rebre ofertes i en tindrà d'equips de categoria superior.
Això és una altra cosa, però sí. De moment farem la A abans que la B, el Girona ha de garantir la permanència i això passa per guanyar avui el Villarreal, que no és una cosa que li resulti especialment fàcil al Girona. Xevi, amb qui surt, Mitchell?
Doncs amb dos canvis. Respecte al partit de l'Osasuna, recordem que no té baixes excepte els de llarga durada, per tant, pot tenir a tothom i opta per Gazzaniga a la porteria. Arnau, de nou al lateral dret, Vitor Reis, Blin i Àlex Moreno, que és un de les novetats, que torna al lateral esquerre. Witzel i Fran Beltran al doble pivot. Sigankov i Unagi, que avui jugarà a la banda esquerra, i això és perquè Ivan Martín torna a l'11, en aquest cas de mitja punta, amb Benat en punta.
Molt bé, jugar...
Peloteros, eh?
Sí, sí, anava a dir, permeteu-me la simplificació, juga Unagi i això ja fa que valgui la pena veure ja el partit. Jo, la veritat és que ho sento així, és injust per la resta de jugadors.
Unagi, Ivan, o sigui...
Per mi, Unagi és una revelació d'aquesta temporada. A mi m'ha passat una mica com Luis Enrique, quién es el 8 este, i jo no tenia grans expectatives i estic flipant bastant amb la temporada del marroquí. D'aquí, mitja hora clavada al Tot Gira, a les 9, aquest Girona-Villarreal amb Solà, Soler i tota la tropa del Tot Gira. Xevi, Edu, bona transmi, gràcies.
Molt bé, fins ara, adéu.
El baròmetre.
L'inesperat que Rafinha ens ha destarotat el timing del programa, que habitualment és rigorós,
sí,
i va a l'hora. Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
Això fa que haguem de passar via. Dos ítems al baròmetre d'avui. István Kovács, l'hongarès, àrbitre designat pel Barça Atlètic de Madrid de dimecres. Més enllà d'expulsar correctament Araujo en el famós Barça-PSG de fa dos anys. Què més hem de saber de Kovács?
Doncs un àrbitre que xiula poquíssimes faltes, és a dir, que permetrà molt contacte. Rai. Exacte, malament rai, sobretot en un partit on hi ha dos equips molt diferents sobre el terreny de joc, un que habitualment intenta proposar, l'altre que intenta més tallar qualsevol acció de l'equip rival. Crec que en aquest sentit no surti molt la favorita al Barça, però també és veritat que a la Champions i a Europa el joc brusc es castiga molt més, és a dir, paradoxalment es treuen menys targetes i així la menys faltes, però quan hi ha una entrada suficientment contundent allà sí que van a per totes i s'han de treure una vermella abans de temps també ho fan. Per tant, és una miqueta una caixa de sorpreses aquest István Kovács, que ja ha xiulat finals de Champions, d'Europa League, de Conference, i per tant, en aquest sentit té el cul pelat de xiular partits d'intensitat i de nivell, i crec que pot fer un bon paper.
M'apunta la Sònia, que és romanès, eh? Jo li he fotut hongarès.
No passa.
Sí, romanès,
no. Sí, no passa res. No passa. Però romanès. No.
Bé,
el cognom és romanès. Però sí.
No passa res, tothom es pot equivocar. També has dit que Tom Hanks és bon actor. No passa res.
Oh! Bum!
Sort que no hi ha càmera ara mateix.
Hem estat veient que són moltes les pel·lícules i no estem d'acord amb l'anillo.
Código da Vinci?
Boníssima.
No és una bona pel·li.
Un últim apunt. Té mèrit que sigui un actor que fent el mateix paper a totes les pel·lícules, li segueixin donant pel·lícules. Per tant, enhorabona, Tom.
Quan m'he llevat aquest matí, no hagués pensat que avui hi hauria una rajada de Tom Hanks.
Molt estrany. T'haig de dir que Joan Fàbregas Capell Casillas no tindrà cabuda quan al tot costa esdevingui un programa de cinema d'aquí a molts anys, si Déu vol. Va, Joan, volíem saber qui és Istvan Kovács i també volíem que ens expliquis què va passar amb això.
Te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación de la tarjeta roja que has mostrado, por favor. En mi opinión, es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético.
El jugador de la zona con control de balón.
Eso es.
Juega el balón y luego le pisa, una dinámica normal.
Eso es.
Voy a cancelar la roja, le voy a mostrar amarilla, ¿vale?
De acuerdo, recibido.
Aquest últim és Busquets Ferrer, que originalment havia expulsat Gerard Martín per impactar amb els tacs sobre Thiago Almada després d'un rebuig. El VAR el va cridar i li va fer entendre que s'havia equivocat i l'àrbitre mallorquí ho va corregir. Va fer bé, Joan?
Jo crec que no ho va fer bé, per mi era una vermella molt clara. Entenc que Gerard Martín no té cap intenció de fer mal, al contrari, però la realitat és que després de tocar pilota sí que clava els tacs per sobre del turmell de l'adversari i ho fa de manera perillosa, que pot lesionar el jugador Atlètic de Madrid, i per tant per mi és una vermella molt clara, i el que és 100% segur és que no és una jugada d'intervenció de VAR. A partir d'aquí, el problema ja no resideix tant en els àrbitres, sinó és que el reglament diu una cosa, la diferència entre temerari i ús de força excessiva. Després, aquí a Espanya...
No, perdona, Joan, tu no tens cap dubte que és vermella? Jo, llegint, crec el mateix reglament que tu, tinc claríssim que no és vermella.
Per què?
Perquè tu...
La clau és la força excessiva,
clar,
no?
És que jo no veig ni força excessiva ni una entrada temerària, no ho
jo
veig
respecte
per
a això, només dic que ni tu ni el Joan ho podeu saber, ho pot saber l'àrbitre que està al camp. Per això em sorprèn que ell mateix rectifiqui la seva decisió per la imatge, perquè si és força excessiva o no, ell ho va valorar ja al camp.
És que el reglament posa que una força excessiva és l'acció en què un jugador s'excedeix en la força i la impetuositat utilitzada i posa en perill la integritat física de l'adversari. És innegable que posa en perill el jugador.
No, però no s'excedeix en res. On ho veieu? Que s'excedeix un jugador que fa un rebuig.
En l'impacte.
O sigui, havia d'haver xutat més fluix. És la reflexió, perquè no sigui vermella de xutar fluixet o
mira,
com?
Mira, estem en una era del futbol i de l'arbitratge tan pervers...
Això et dono tota la raó.
Que hi ha jugades, i jo també em poso amb la pell del jugador, que sincerament són fortuïtes, com unes mans que t'acaben decidint partits, jugades que són vermella en què el jugador pràcticament no pot fer res, doncs em sap greu, però a dia d'avui les coses estan resolent així. No vol dir que estigui d'acord amb que això hagi de ser vermella, però tal i com estan les coses ha de ser vermella. Llavors, hi ha la part del reglament.
Per tu, Joan, és força excessiva sempre que el jugador que rebutja impacti en l'adversari i pugui fer-li mal, que és el cas.
Sobretot que el pugui lesionar. Això és el que posi en perill la seva integritat física. Això és el que diu el reglament. Però clar, és que tenim el reglament. Tenim la circular que diu contactes després de jugar a la pilota. I és que ni tan sols els àrbitres, perquè hi ha molts àrbitres que creuen que això és vermella...
I diuen coses diferents. El reglament i aquesta circular diuen coses diferents.
Fixa't que el reglament diu una cosa molt més genèrica i la circular diu que, per exemple, en aquest punt 8 famós, contactes després de jugar a la pilota, no? I diu que es valori si l'acció és inevitable per part del jugador que fa la falta, parla de la força que pot tenir si és temerària excessiva i valora que sigui groga o vermella, però clar, això és una circular que s'ha publicat a Espanya. És a dir, la mateixa jugada exacta es produeix dimecres al mateix partit, que és un Barça-Atlètic, amb l'àrbitre romanès, i la pot resoldre diferent perquè a la Lliga romanesa no té aquesta circular. Llavors, hem de tenir clara una cosa, el reglament és... és universal, és a dir, és per primera i per tercera regional, és pel futbol masculí i femení, és per nens i per grans. És a dir, no es poden fer petites puntualitzacions al reglament que només siguin per una competició. Llavors, el problema que tenim aquí és que aquesta circular, que només s'ha publicat a Espanya, no s'hauria d'haver publicat, perquè tu has d'interpretar el reglament tal i com està escrit. No estem aquí per decidir què ens agrada més o menys. Llavors, hi ha un... Hem arribat a un moment en què ni els propis àrbitres de primera divisió es posen d'acord, perquè ahir l'àrbitre canvia una cosa, el VAR li comunica una altra, després Busquets Ferrer no té la suficient personalitat per mantenir-se amb la primera resolució, llavors, si els àrbitres no saben posar-se d'acord, és molt difícil que la resta de públic, que sap molt menys de reglament, pugui entendre alguna cosa del que està passant.
I el mateix CTA, perquè bé, veurem com avalua aquesta jugada, però jo crec que no són jugades exactament iguals, però bé, veig que hi ha un conveni, que convenció que...
No, segons el que explica el Fàbregas, el CTA el que dirà és que la primera decisió de l'àrbitre era la bona.
Però ho dic perquè es fa un paral·lelisme amb una jugada que va ser carn de tiempo de revisió fa dues o tres setmanes, un Betis Rayo, un rebuig d'un jugador del Betis que acaba impactant a la cama del Rayo. Crec que l'àrbitre de camp i el VAR van optar per no expulsar i el tiempo de revisió em va dir que sí, l'haurien d'haver expulsat.
Crec que el VAR va avisar l'àrbitre perquè ho valorés i l'àrbitre va dir que no, que no era suficient. Per mi aquella era una jugada molt... Jo crec que és pràcticament calcada.
Per mi també és molt semblant.
Jo crec que Gerard Martín arriba bastant abans que el jugador del Betis.
Sí, sempre hi ha una mínima diferència.
És que per mi, Joan, quan tu dius que és vermella, no t'ho discutiré perquè tu saps més bé el reglament que jo. Jo només dic que per mi això no és una pilota dividida. És un rebuig de Gerard Martín que enganxa de manera absolutament fortuita una cama allà. Que li podia fer mal? Sí, la vida és així.
Bé, però el concepte de pilota dividida, és a dir, és que només hi ha dos escenaris. Una, que Gerard Martín tingui el control de la pilota, o dos, que estigui dividida. Llavors és evident que Gerard Martín no té la pilota controlada de manera còmoda,
doncs, Joan,
com
perdó,
per exemple
perdona,
va ser l'entrada de Courtois.
Aquí sí que no és una qüestió arbitral. A mi em sembla que està bastant més a prop de tenir la pilota controlada que de ser una pilota dividida.
Hi ha una pilota i van dos jugadors de parella.
Collons, però el de l'Atlètic de Madrid està a 2 metres quan Gerard Martín
toca la pilota. Sí, però això no vol dir que la tingui controlada.
No, no, escolta, si estigués a 2 metres no li hauria enganxat el turmell.
Home,
enganxa el turmell perquè està allà.
De veritat no esteu dient que això és una pilota dividida?
No, és una pilota dividida amb avantatge per Gerard Martín.
Vosaltres recordeu un Madrid-Betis on Courtois té la pilota totalment controlada, fa una passada i després impacta el jugador del Betis dins l'àrea? No sé si recordeu aquesta trepitjada. Va ser l'inici de la temporada.
No.
Bueno, ja la buscaran els oients. Però és una jugada en la que Courtois sí que té la pilota totalment controlada i llavors aquest és un escenari. Llavors, si no és aquest cas... és una pilota dividida. Més o menys dividida, estem d'acord. Que Gerard Martín té més avantatge respecte al rival, també estem d'acord, però no deixa d'estar dividida.
En fi, plego veles. Si això és una pilota dividida, no entenc res. En tot cas, buscàvem les explicacions del Joan, sobretot aferrant-se al reglament i a les circulars i el que sigui que normativitza tot aquest tipus d'accions, i Gerard Martín hauria d'haver anat al carrer i entenc que demà és el que diran a tiempo de revisió. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Saltem del baròmetre a la prèvia de la Champions. El Barça i l'Atlètic de Madrid juguen dimecres, però demà ja tenim Madrid-Bayern. Sergi, Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
I avui, evidentment, hem tingut prèvia. Què diu el bo d'Arbeloa?
Mira, d'entrada són dos equips que arriben amb sensacions oposades al partit de demà, perquè els blancs encara els coeix a la derrota de Mallorca, dolorosa, que els ha deixat a 7 punts del Barça. Arbeloa no hi ha fet gaire referència al llarg de la roda de premsa d'avui. Ha dit que en el seu moment, després del partit, van estar fotuts, però que ràpidament els va fer passar pàgina. Els alemanys arriben després d'una gran victòria davant del Friburg. Quan perdien per 2-0 van acabar remuntant 2-3 i tenen el títol de la Bundesliga molt més a prop. Ara bé, a Europa tot s'iguala i les últimes eliminatòries, les últimes 4 eliminatòries han caigut entre Bayern i Madrid, compte del cantó dels blancs. Això Vincent Kompany ho sap, màxim respecte pel que fa al Madrid, i des de l'òptica del Madrid, Arbeloa ha reconegut que el Bayern, no ho ha dit literalment, ara el sentirem, però vaja, pràcticament diu que és el millor equip d'Europa, temporada increïble, malgrat que el seu equip no arriba en el mateix estat de forma que els alemanys, diu que està convençut que la imatge que donaran contra el Bayern serà bona.
Un Real Madrid que ha dado siempre la cara contra grandes rivales como el que vamos a tener mañana, un Bayern de Múnich que está haciendo una temporada excepcional a todos los niveles, seguramente será el equipo más regular de Europa lo que llevamos de temporada, y sabiendo la exigencia que nos va a poner en el campo, la historia que tenemos con el Bayern de Múnich, que para nosotros siempre es especial, y por supuesto un Bernabéu que va a vivir otra gran noche de Champions, como la que vivimos, por ejemplo, contra el Manchester City, y estoy seguro que se va a repetir mañana.
davant d'un duel a priori sobre el paper tan desigualat, ha sortit l'opció que el Madrid pugui quedar eliminat i d'aquesta manera es tanqui una etapa per Arbeloa, en tant que el club, que vaja, que l'equip no tindria opció ja a cap títol, i en relació a això, a resposta d'Arbeloa, el que sentirem.
No pensamos en no ganar la eliminatoria. Yo entiendo que tenéis que analizar todos los escenarios. Para nosotros solo hay un escenario posible, que es ganar al Bayern de Múnich, pasar la eliminatoria. Es en lo único que estamos centrado, en lo único en lo que creemos y lo único que queremos.
Vinícius, també l'hem sentit, que ha explicat i ha confessat que té una connexió molt especial amb Arbeloa, que no tenia amb Xavi Alonso, i ha fet una referència molt clara contra el racisme donant suport explícit a Lamine Yamal.
Es un tema siempre muy complicado de hablar, pero que pasa muchas veces. Ojalá podamos seguir esta lucha. Es importante también que Lamin habla y esto puede ayudar a los demás, porque nosotros somos famosos, tenemos dinero, podemos equilibrar mejor estas cosas, pero los pobres, los negros que están todos los lados, seguramente tienen más dificultad que nosotros. Entonces tenemos que estar juntos.
Doncs el discurs de Vinícius, que val la pena dir-ho, crec que va fer un like al post de Lamine Yamal després de l'infaust a Espanya a Egipte, i avui ha volgut no parlar només del cas de Lamine, sinó en general de la xacra del racisme i concretament en el món del futbol.
Per cert, digue'm. Jordi, que no t'ho he comentat, Neuer ja va jugar l'altre dia, en principi està bé, ha entrat a la convocatòria, el Bayern no té baixes.
Que veient-lo jugar el cap de setmana, sí, és difícil que assegurar que sigui una bona notícia, però almenys hi és.
Sí, sí, i el Madrid, en canvi, doncs ja ho sabeu, no hi són ni Courtois ni Rodrigo.
Us prego brevetat perquè ha marxat el temps de les mans. Dani, Anaïs, Marcos, la primera... Per mi el Bayern és el millor equip que he vist a Europa aquesta temporada i per tant és difícil qualsevol pronòstic que no sigui que passi si no fos perquè juga contra el Madrid. I la segona, si veieu alguna connexió entre que el Madrid gairebé s'hagi acomiadat de la Lliga i el fet que Europa, ja sentiu Arbeloa, nosotros no pensamos, i és el cada dia, només faltaria, no pensem de cap manera que ens eliminaran.
Jo crec que el Madrid ha posat tots els ous en una mateixa cistella ja. Que sí, és la Champions, sí, sí, 100%. Perquè l'altre dia el partit, per molt que Arbeloa digui no, és que el partit l'he perdut jo, és un partit de jugadors que el perden els jugadors. I a partir d'ara l'única cosa que et queda és la Champions i sigui qui sigui el rival, saps que donarà la seva millor versió perquè és una competició en la que es transformen.
Si és voluntari que han posat els ous a la mateixa cistella, per mi és una errada, perquè la Lliga, jo crec, òbviament el Barça és millor equip, però el Barça es deixarà punts, segur que es deixarà punts. El que passa que el Madrid també es deixarà punts perquè està passant olímpicament, o com a mínim no arriba al nivell que li dona per competir en regularitat. Jo crec que aquesta cançoneta de és que és el Madrid i l'himne i tal, et pot funcionar contra el City... T'ha de funcionar contra el Bayern, t'ha de funcionar contra el que vingui després i t'ha de funcionar al final.
O Liverpool.
Jo...
No ho agafem, sisplau.
No, però és que la temporada passada també deien això i l'Arsenal va venir, va fotre dos faltes a l'escaire i es va acabar la pel·lícula. A mi el cos em demana dir-te que el Bayern atropellarà el Madrid, però és que és el mateix que vaig dir contra el City i va passar el que va passar.
Per mi el Bayern és, junt al PSG, el millor equip d'Europa. I per mi el que millor ataca... Per mi el que millor ataca d'Europa.
Aquesta temporada, per mi, per sobre del que li ha avisat el PSG, aquesta temporada.
Sí, sí, evidentment. Ara, i el partit de tornada a Múnich, i és un equip que tenim que veure, és el primer partit de company, el gran partit que no està ja a la Bundesliga, és un gran partit de Champions.
Partit de tornada a Múnich no t'agrada?
Sí, m'agrada moltíssim.
Ah, sí que t'agrada, vale. Sí, abans m'havies dit una cosa...
No.
Bueno, és que hi ha gent que té la teoria que és millor jugar a la
tornada al Bernabéu.
No,
és una mala idea. Sí, sí. En qualsevol context...
En qualsevol escenari.
Gràcies, Sergi. Abans d'escoltar-vos a vosaltres, passem pel Johan Cruyff, Ruth, perquè ha fet, ja fa uns minuts, ha fet el quart al Barça, eh?
No, passem pel Johan Cruyff perquè ha fet el cinquè gol olímpic de Mapi León.
Quin golaç!
d'aquesta connexió al gol olímpic de Mapi. No és el primer que fa la jugadora aragonesa del Barça, però vaja, veure un gol d'aquest sempre és magnífic. Des de l'esquerra de la porteria de l'Ona Badalona, de la porteria de l'Ona Badalona, serveix aquest corna a Mapi i ha aconseguit el gol directament, gol olímpic. Aquest és el cinquè del Barça. El quart l'havia fet Brooks al 59.
Era,
una jugada també de classe.
Bon,
sí, sí. Sí. S'anava cap a... ha rebut la pilota, s'anava cap al centre des de l'esquerra, ha retallat, i quan ja gairebé es quedava sense angle, ha picat la pilota amb una classe extraordinària i ha batut per sobre la portera de l'Ona Badalona. Per tant, ara ja és el cinquè aquest olímpic de Mapi, i també connexió oportuna perquè entra un de les teves favorites al camp, entra Adri Ranera.
Home.
És a dir, que aquesta connexió ho té tot. Tu vol olímpic entre Adri i recordem un golaç que ha fet també Brooks.
És difícil abandonar el camp amb més grandesa que Mapi León.
La portera aquí no podia fer res perquè és que vens entre el segon pal. Sí, sí, és un gol perfecte.
És un gol espectacular.
De Mapi León. Jo, respecte al quart de Brooks, tinc algun dubte si ella volia centrar.
Ah.
Però en qualsevol... I que la portera podia haver fet més. Però aquí sí que no hi ha cap dubte.
Doncs Festival del Barça al Camp Nou, que ja... al Camp Nou, el Johan Cruyff ja n'ha fet 5, l'equip de Pere Romeu, i a més els dos últims,
gent,
francament, espectaculars.
No? Mitja entrada, ha dit abans la Ruth.
No arriba a mitja entrada. No arribarem a mitja entrada.
Bé, avui l'espectacle són els gols. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Avui us preguntàvem si ho té més difícil en aquesta eliminatòria de Champions, el Barça contra l'Atlètic de Madrid o el Madrid contra el Bayern. Sònia Oleart, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què diu la nostra audiència?
Doncs 66% al Madrid, 34% pel Barça. El Damià diu, sens dubte, el Barça, a més els tres partits consecutius ho compliquen una mica més perquè sempre queden comptes pendents. Sort que la gespa del Metropolitano està millor. Els hi deuen haver estirat les orelles. El Jordi Duran diu, el Bayern és un dels candidats a la victòria de la Champions, l'Atlético no. A més, el Madrid no juga a res, mentre que el Barça té molts minuts de gran joc. La diferència entre Bayern i Madrid és a favor del Bayern, mentre que la diferència entre Barça i Atlético és pel Barça. Alivanov diu, el Barça és superior a l'Atlético i el Madrid és inferior al Bayern. Després pot passar de tot, però jo dono al Barça un 70% d'opcions de passar i al Madrid un 40%. I el Mariano diu, parla de Champions masculina en posa de mal humor, perquè ja sabem que per un motiu o un altre no nos alcança per aquesta competició. Així que prefereixo parlar de la Champions femenina. M'agrada molt més.
La nostra audiència pensa que el Madrid ho té més difícil, però hi ha un 30 i escaig per cent que pensa que el Barça ho té més difícil. Per tant, tot plegat vol dir que la gent no s'acaba de fiar del Madrid i vol dir que la gent...
té respecte per l'Atlètic.
Té respecte per l'Atlètic de Madrid, com és lògic.
Normal.
I fan ben fet. Sònia, gràcies.
Adéu.
I gràcies també al Marcos López, a l'Anaïs Martí i al Dani Sanabra. Mercès, avui heu estat molt...
Adéu.
Massa actius i tot.
Massa.
Gràcies.
Gràcies a l'arma, no? Ara ja...
del futbol al bàsquet, perquè demà tenim una gran cita a Badalona. El Joventut rep l'AEK d'Atenes en el segon partit de la sèrie de quarts de final de la Champions. Recordeu que la Final Four es jugarà a Badalona i que el Joventut ha de guanyar els dos partits que venen d'aquesta sèrie, el de demà per nassos, i després forçar el tercer, que seria altra copa a Atenes. Per analitzar aquesta eliminatòria, sobretot aquest partit de demà a Badalona, tinc en línia l'escorta hongarès. Aquest sí que és hongarès, l'Adam Hanga. Adam, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Bien, gràcies. Bien, muy bien.
I aquests ànims de cara a aquest partit clau de demà contra l'AEK?
Sí, bueno, como he dicho, un partido clave, ¿no? Podemos decir a lo mejor que el partido más importante hasta ahora de la temporada. Y bueno, yo creo que estamos preparados. Ahí yo creo que en Atenas hemos hecho un partido bastante completo. Pasa que, bueno, al final no podíamos cerrar el partido y por ese caso, por eso no hemos ganado. Pero bueno, yo tengo mucha confianza y tengo mucha fe que sí que podemos conseguir esta victoria para seguir vivos y para volver a jugar otro partido más en Atenas.
El fet que el partit d'Atenes tinguéssiu un avantatge tan clar i al final s'acabés escapant, juga en negatiu o hi ha manera de positivar-ho?
Yo siempre intento mirar las cosas positivas, ¿no? Yo creo que hemos hecho una primera parte prácticamente impecable, ¿no? Casi perfecto. Yo creo que hemos jugado muy buen baloncesto y, claro, al final yo creo que si miramos el partido completo, pues hemos perdido un cuarto. Lo que pasa que si pierdes un cuarto con más de 10 puntos, pues ahí es complicado recuperar, ¿no? Y ahí han cambiado un poquito de dinámica del partido, pero al final, a partir de esto, pues si miramos, como he dicho, cuatro cuartos, hemos jugado cuatro veces 10 minutos y hemos ganado dos cuartos y uno hemos empatado, ¿no? Y hemos perdido uno. Así que bueno, así que tenemos que ir para el segundo partido también, ir a cuarto y poco a poco, ¿no? No tenemos que pensar más allá. Esperamos y bueno, espero que va a venir mucha gente para animarnos mañana porque necesitamos. Es verdad que yo creo que hemos conseguido muchas cosas este año ya juntos. Yo creo que hemos tenido momentos muy buenos y obviamente malos también, pero más buenos que malos. Y como hemos hablado antes, ¿no? Mañana es un partido clave porque esto podemos considerar como una final, porque al final si no ganamos, pues se acabó la temporada del BCL y yo creo que todos sabemos que es un objetivo nuestro, ¿no? Hasta ahora todos los objetivos que hemos puesto esta temporada, pues hemos conseguido y el siguiente es esto, que queremos llegar al Final Four, que bueno, como todo el mundo sabe, que estaré en Badalona.
Adam, tu tens moltíssima experiència. Diries que una de les claus de demà és jugar pensant només en el partit de demà i no que aneu de guanyar dos? És a dir, jugar pensant en el segon.
Sí, no, eso es seguro, es clave. No tenemos que pensar ni en el Final Four, ni qué pasa si volvemos a Atenas, ni tenemos que pensar qué pasa en el segundo cuarto, ahora poco a poco, ¿no? Como he dicho, tenemos que pensar cómo empezamos el partido, tenemos que empezar bien, haciendo las cosas, haciendo lo que pide el entrenador, y yo creo que así, poco a poco, podemos dominar el partido. Como hemos hecho los primeros 20 minutos ahí en Atenas, ¿no? Y obviamente jugando en casa, pues siempre es un poco diferente, es poco distinto. Y como he dicho, con la puja y con la ayuda de la afición y el Olympic, pues esto yo creo que puede favorizarnos y bueno, para ganar el partido. Y luego, si ganamos, pues ya pensábamos en el siguiente paso.
Ara ho comentabas que la Final Four a Badalona es, si no un dels objectius, l'objectiu de la temporada, sí. Diries que hi ha més il·lusió o més pressió?
Es ilusión. Uh-huh. Como yo creo que hoy he hablado con alguien también que me ha dicho que sí, que hay mucha presión de no sé qué, que yo creo que nadie es más exigente con nosotros mismos que nosotros mismos, ¿no? Los jugadores, los entrenadores, lo que estamos formando parte de este club, somos muy exigentes y queremos siempre el mejor y más y más. Y claro, si me preguntas ahora, yo quiero ganar el BCL. Lo sé que es una ilusión y es un sueño para todos y lo sé que es muy complicado, pero esto es lo que quiero hacer, ¿no? Porque si no, pues mañana no iría al Olympic y no voy a jugar el partido, ¿no? Pero esto yo creo que pensamos dentro del vestuario, ¿no? Que cada uno quiere conseguir la mejor resultado posible y yo creo que además tenemos una ventaja, ¿no? Este año que tenemos que aprovechar, que tenemos un muy buen equipo, un muy buen entrenador, una ilusión que yo creo que hemos creado durante toda la temporada porque hemos competido en todos los partidos y hemos ganado partidos muy grandes y esto pues ha creado una ilusión que bueno, podemos soñar, que podemos llegar. Lo sé que al final todos los equipos que ahora están en este momento en el BCL pues piensan lo mismo, ¿no? Seguro que AEK ahora mismo tiene una reunión y el entrenador dice que pues chicos, ya tenemos la ventaja, tenemos que ir ahí, hacer un buen partido y cerrar y está, ¿no? Pero cada uno piensa en su cosa y nosotros también tenemos que pensar en nuestro equipo, en nuestra afición, en nuestra ciudad y a ver qué podemos hacer para conseguir nuestros objetivos.
Ara fa poques setmanes amb un Olímpic, si no ple, gairebé ple, contra el Barça vau fer un gran partit i vau guanyar.
Sí.
És evident que el camí és aquest. No sé si tens informacions de com van les entrades, si l'Olímpic estarà molt ple.
no sé, lo sé que es también un horario un poco complicado, ¿no? Uh-huh. Después de la Semana Santa, que todo el mundo ha vuelto de casa, además es un martes, además es un hora poco raro, 7:30, pero bueno, como hemos dicho, pedimos el favor que vienen muchos y nos empujan, ¿no? Pero bueno, no tengo nada de información, espero uh-huh. que lo que va representar ahí en l'Olímpic, pues seguro que va a ir a tope, como nosotros intentaremos.
Ara ja heu jugat dos partits sense Tomic i Birgander. Diries que ja heu anat trobant mecanismes perquè es noti una mica menys?
Sí, bueno, intentamos, ¿no? Obviamente, jugar contra los dos pivots que son claves en nuestro sistema y el nuestro juego, pues es jodido, ¿no? Más, bueno, los dos que son pivots, ¿no? Y hemos jugado no sé cuántos, 50 partidos así con ellos, ¿no? Pero bueno, esto siempre pasa con los equipos. Yo creo que tenemos que estar también realistas que al final esto siempre pasa con los equipos. Hay lesiones y yo creo que si miramos estos dos, tres partidos que hemos jugado sin los dos pivots, pues yo creo que Miguel y Mike Rudis pues están haciendo un trabajo increíble, ¿no? Están, yo creo que, luchando por cada balón y estamos usando sus fortalezas, no es diferente, no es igual jugar con Ante o con Miguel, pero yo creo que también podemos aprovechar este momento, podemos ser mucho más agresivos en defensa, podemos correr un poquito más y así, pues es hay que aceptar, hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no se puede controlar, así que tenemos que solo focusar las cosas que podemos controlar.
Adam, acabo preguntando para